I ara mateix estem escoltant a Pau Alabajos, que vindrà aquest dissabte 15 al cicle de concerts a peu de Gavarres. Cal recordar que aquest cap de setmana qui va donar el tret de sortida a aquesta edició dels cicles va ser Paula Valls, però podrem gaudir d'aquesta música que ve de la Comunitat Valenciana i també, no, d'aquests ritmes tan especials. Per parlar-nos d'aquest concert i també de la seva trajectòria, ens visita el mateix artista que estem escoltant ara mateix, que concretament aquesta cançó forma part del seu nou treball, Assumiràs la veu d'un poble, és aquesta cançó i forma part del nou treball Una granota vivia a la butxaca. Bon dia, Paula Bajos.
Bon dia, com esteu?
Molt bé, molt bé. Un plaer sentir-te i a més gaudir d'aquest nou treball. Esclar, sí. Què podrem veure en el concert d'aquest dissabte 15 de juny?
Doncs mira, ara mateix estem passejant les cançons que estan inspirades en poemes de Vicent Andrés Estelles, tenint en compte que enguany, el 2024, és el centenari de naixement del poeta de Burjassot. I per tant hem fet un espectacle que es diu La paraula viva i amarga, i com estaves comentant, doncs extraiem algun dels nous temes que hem adaptat en Una granota viva a la butxaca i en altres discos que formen part de la nostra trajectòria, perquè este ja sempre ha estat molt present, no?, en la nostra producció musical.
Mm-hmm. Clar, parlaves de Vicent Andrés Estellés, doncs d'aquests autors valencians, no?, i d'aquesta readaptació que en feu. Clar, no ho sé, com va sorgir aquesta idea d'agafar una mica de música, combinar aquestes lletres que teniu i fer aquesta creació?
Doncs la veritat és que és una feina molt agraïda, en el sentit que en el cas de Vicent Andrés Estellés, que és un poeta molt estable, no?, que cuida moltíssim les síl·labes, la mètrica de les síl·labes, i per tant cada vers té pràcticament el mateix nombre de cops de veu, d'alguna manera el ritme ja el tenim, no?, imprès en el poema. I aleshores la feina del músic és tractar de vestir de diumenge eixe ritme que Estelles ja es va regalar, no? I per tant, doncs, si la cançó, si el poema parla d'alguna cosa trista o melancòlica, doncs buscar unes tonalitats menors que li es cauran millor, i si és més expansiu, més alegre, doncs posar un arranjament més rítmic i triar unes tonalitats majors. Eixa és la feina bàsica del músic, jugar amb les melodies, buscar una estructura lògica d'estrofa, estrofa tornada, tot i que el text estava pensat per a ser lligat, i tractar d'això, d'expressar el mateix que expressava el poeta, però amb notes i acords.
Mm-hmm. I suposo que també és una mica reivindicar aquests autors, perquè no m'agradaria entrar en política, però està una mica a l'ordre del dia, sobretot quan parlem de País Valencià, doncs la importància que se'ls ha de donar a aquests autors, no?, que escriuen en valencià. Clar, no ho sé, suposo que també és una mica per reivindicar aquests autors, no?, recuperar aquestes lletres i posar-los una mica de música i fer aquesta creació.
Per descomptat, evidentment, si reivindiquem Estellés, és també perquè és el poeta més important després d'Ausias Marc, sense dubte. Mm-hmm. I la resposta que ha tingut per part de les institucions públiques valencianes, que han volgut posar-li un pal a les rodes al centenari, a la celebració de l'any, tenint en compte que el Partit Popular i Vox van votar en contra a les Corts Valencianes en una declaració institucional, no?, de reivindicar este any i donar-li la... considerem la importància, no?, simbòlica que té, doncs ahir el que ha passat és que la societat civil s'ha revelat, no?, ha respost d'una manera exemplar, i hi ha una quantitat immensa d'activitats, iniciatives, concerts, obres de teatre, exhibicions artístiques, congressos universitaris i acadèmics, passejades literàries. Això crec que és una resposta molt potent, no?, en el sentit que ix del poble, ix de la societat civil organitzada i demostra l'estima que hi havia per Estellés i per extensió per la llengua, i és una declaració de força i de dignitat del País Valencià.
Per tant, no, aquest factor social que també ens permet reivindicar una mica, no, les llengües que tenim aquí, que són molt variades i que al final, no, estem parlant valencià-català, vull dir, som llengües germanes i que malauradament ens veiem afectats per aquestes, no, per aquests no vull dir atacs, però podríem dir. Esclar, tens més de 20 anys de trajectòria en el món de la música i parlem d'aquest darrer treball. Esclar, estàvem parlant de que es basa en aquestes lletres, però, clar, quina ha estat la teva evolució? Perquè he vist la discografia, és molt àmplia. Per aquells que encara no et coneguin, esclar, estem parlant d'aquest treball, però a més en tens molts més. Clar, com et podríem definir?
Bé, això que dius ja comença a fer vertigen quan parlem ja de més de 20 anys, no? Treballant-hi i dedicant-se a la música. El que fa és anar evolucionant, no? I és molt difícil definir-se perquè, clar, cada disc és d'un pare i d'una mare i són maneres diferents d'abordar la creació literària, no? Les lletres i també la creació musical. Vaig començar l'any 2004 amb un disc que era Futur en Venda, que era un disc molt de molta urgència, no? Amb molta càrrega política, i això no ho he perdut mai, és a dir, que sempre he tingut un ull posat en les coses que no m'agradaven o en les injustícies que ens envolten, i sempre he tingut les meves cançons sempre han tingut un punt reivindicatiu, és a dir, sempre hi ha una part en cada disc, no, que té aquest punt reivindicatiu. També el que deies abans, no? La reivindicació dels poetes o per exemple l'espectacle que vam fer sobre Joan Fuster, però al mateix temps també hi ha cançons que són més íntimes i més privades, més personals, podríem dir cançons d'amor, que també formen part d'aquesta producció musical, d'aquesta producció discogràfica. Aleshores n'hi ha un poc de tot. A mi sempre m'agrada reivindicar el títol d'un dels discos que crec que definia a la perfecció eixa dualitat, no, de les cançons més polítiques, més socials, més col·lectives, des de la primera persona del plural, no? Des del nosaltres, i les cançons més íntimes, més privades, més d'amor, cantades des de la primera persona del singular, no? Que és l'amor i la ferocitat. Aquestes dues faccions les tenim en cada disc.
Ostres, estic sorpresa perquè crec que la definició ara mateix no ho sé, vull dir, de debò que aquesta trajectòria combinant, no, aquesta part més individual, no, d'explorar el moment vital en el que et trobes, però a més tenir aquest ull ficat en les coses que no ens agraden, ja no parlem només de política, sinó a nivell social, perquè en aquests 20 anys a nivell espanyol, a nivell valencià, han passat moltes coses, sí. I poder parlar obertament a través de la música i cantar-ho i expressar-ho ha de ser tota una feina.
Sí, és una responsabilitat, en el sentit que estàs exposant-te moltíssim, perquè estem en una època en què les opinions polítiques et poden tancar una sèrie de portes, això ho sabem. L'autocensura a vegades és més exhaustiva que la censura de l'època del franquisme, per exemple, perquè al remat els músics i les artistes, no, necessitem dels mitjans de difusió, no, de divulgació, per a poder arribar al públic, i evidentment si et tanques unes portes és difícil, no, després poder viure de la teua feina. Però com que per a mi era una vocació i hem entès sempre la música com una ferramenta de transformació social i un vehicle d'idees, doncs des de bon començament tenia clar que anava a fer-ho així i que pensé que ha sigut coherent durant tots aquests 20 anys, és a dir, que hi ha hagut aquest equilibri entre les cançons més íntimes i les cançons més polítiques, i clar, no me podia estar de donar la meva opinió respecte a coses que em semblen molt injustes, per exemple la repressió de l'1 d'octubre, la repressió de la primavera valenciana, que també es va produir l'any 2012, l'accident de metro del 3 de juliol de 2006, moltíssimes coses, no? que crec que, o l'especulació urbanística, la depredació del territori, crec que hi ha moltes coses que sí. Els artistes tenim un poc la responsabilitat, no? de no inhibir-nos, no? De no mirar cap a un costat i posar-nos de perfil, sinó afrontar-ho dins del nostre àmbit, i tenim un micròfon amb un amplificador molt fort, no?, per arribar a més gent.
Mm-hmm. Crec que d'això n'haurien d'aprendre molts, perquè crec que la música és un bon element per reivindicar i, a més, ha expressat temes socials que crec que són importants. Tot això també, vull dir, has anat evolucionant una mica com tota la indústria musical en València, perquè estem parlant de... Ara em ve el cap Zoo, per exemple, que són aquests artistes, uh-huh, no?, que aquest any, per exemple, doncs han posat fi a, no?, aquests anys de trajectòria musical, però, esclar, és complicat fer música en valencià, lluitar per tenir un espai, no?, i alhora que aquesta música sigui reivindicativa?
No sabria dir-te, perquè no he fet altra cosa que això. Per a mi ha sigut la meva realitat, ha sigut estar sempre, no? Sí que és cert que, com et dic, el fet de parlar de política en les teves cançons, jo ho sé, no?, perquè he rebut... Primer hem rebut una censura explícita en determinats ajuntaments governats per la dreta que han volgut posar pals a les rodes, i també hem escoltat, doncs, argumentacions cap a la nostra feina que entens que s'estan jutjant exclusivament des de la part política, i és evident que això és un hàndicap. Però al mateix temps, jo crec que des del País Valencià, tenint en compte la situació política que hem viscut els darrers anys, crec que les propostes com les nostres, com les que estaves comentant, com la de Zoo, com la meva, com la d'Obrim Pas en el seu moment,
sí,
com la de Espencat o la de la Gossa Sorda, no?, per posar exemples així clars, doncs jo crec que eren més necessàries que mai, i han sigut la banda sonora d'uns moviments socials que han hagut de posar-se en la primera trinxera social i política, i això ha fet que també hem tingut moltíssima feina. En guany sí. És impressionant la quantitat de concerts i actuacions que tenim, no? I això vol dir que estem, que el termòmetre social i polític demostra que estem en una situació molt complicada, i també demostra que som més necessaris que mai, perquè la música al remat és com un motor, no?, que un carburant, no?, per a esta maquinària de defensa de la llengua, de defensa del territori, de defensa de la identitat i de la cultura.
Doncs m'encanta aquesta reflexió, perquè crec que és molt encertada. Ara anem cap al concert d'aquest cap de setmana, que, pels qui no ho sapigueu, forma part del cicle de concerts a peu de Gavarres, que es fa a la zona de Cruïlles. Esclar, jo el que m'agradaria destacar és que aquests concerts són en aquests espais tan especials, no?, d'aquest municipi, però que, a més, són en aquest format tan íntim. Tot i això, si alguna persona no pugui anar aquest dissabte 15, no sé si et podrem veure en algun altre espai d'aquí per l'Empordà, comarques gironines, o potser ja més arreu de Catalunya, o, pels que siguin més atrevits, et puguin visitar per la zona de València.
Doncs la veritat és que tenim una barbaritat de concerts, i molts d'ells al Principat, cosa que ens fa molta il·lusió pel que et deia abans, no?, perquè veiem que n'hi ha una solidaritat també respecte a la situació política i un poc l'intent de boicot a l'any Estellers, i això ens ompli de goig veure que des del Principat també s'estan allotjant actes sobre Vicent Andrés Estellers i que estan sempre plens, no? Ara mateix, el dia anterior, el dia 14, estarem a Llinars del Vallès, el dia 16 farem una presentació de llibre, una activitat una miqueta diferent d'una biografia a Celrà, relativament prop de Monells, i el cap de setmana següent, no, el següent, estarem a Terrassa, i vindrem a Vilanova de la Geltrú el dia 27 de juliol al Festival Tinglado, i el dia 28 de juliol tornem a l'Escala, no?
Ostres!
És un festival que es diu Portal Blau. Home, i és també super interessant.
Aquí som molt fans també del Portal Blau. Per tant, deixem totes aquestes dates apuntades, i també donar-te les gràcies, Pau, a la Bajos, per aquesta entrevista. Que vagi molt bé.